Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
Quan passaven 3 minuts a 7:15.
3, 2, 1, Шагання!
Joan Anton Català, com va la vida?
Doncs emocionat i al·lucinat pel James Webb i les fotografies que ens ha enviat.
Això ha estat sensacional, Joan Anton, perquè és que les estem païnt encara, no?
Absolutament.
I aquí hi ha una feinada, ara aquests propers dies, realment, propers dies, no?, propers anys, estudiar-les, no?
Sí.
La NASA ha publicat, ho sabeu de sobres, la primera fotografia que ha fet, i s'hi han trobat, en aquest cas, el telescopi James Webb. Són 3, no?, de fotos?
De fet, són 5. Una d'elles no està en una fotografia, sinó que és una mostra de la composició de l'atmosfera d'un planeta, però en realitat són 5 imatges.
Explica'ns, perquè aquí el que s'han trobat són galàxies noves d'entrada, no?
Sí.
Què és el que es fotografia exactament i què ens han d'explicar de nou aquestes fotos?
Val. Són proves, eh? És a dir, és com, jo l'altre dia ho deia, com si fos un treure pit. El James Webb diu, mira de què sóc capaç, no? Perquè, de fet, la importància científica d'aquestes primeres imatges no és ni de bon tros la que serà en el futur quan ja siguin objectes que ens interessin més. La primera fotografia el que és la capacitat de mirar enrere en el passat i ens està mostrant galàxies, com ara deies, galàxies que van emetre la seva llum fa 13.100 milions d'anys. Explicat d'una altra manera, Roger, quan la llum va sortir d'aquestes galàxies, la Terra no existia. I ara existeix la Terra amb l'Homo sapiens, que tenim una joguina nova que es diu James Webb, que mirem i rebem llum de galàxies que segurament ja no existeixen. Aquesta és la primera imatge. Després n'hi ha una altra d'una maternitat, que és la cinquena, és espectacular, una maternitat d'estrelles, estels que estan naixent allà, i ens està ensenyant l'altra gran capacitat del James Webb, que és la capacitat de visió, com si fos un superheroi, de visió amb infraroig, perquè aquests ulls que té permeten entrar dins dels objectes, en aquest cas de nebuloses, traspassar la pols que hi ha i veure què hi ha dins amagat, cosa que, per exemple, el Hubble no pot fer. Llavors, el Hubble, la mateixa fotografia, ens ensenya una nebulosa preciosa, però no veiem com estan naixent estels dins. I al Webb, aquí, veiem un munt d'estels dins de la nebulosa, que és una maternitat, que estan naixent. Mm. Això són 2 mostres.
Clar, tu, sabíem que això arribaria, no?, perquè ja n'hem parlat del James Webb, fa uns dies que està en marxa. El que passa és que, clar, quan veus realment l'espectacularitat de la fotografia i com la gent la compartia, no?, perquè entraves, sí, a Instagram, a Twitter, a les xarxes, i gent que és seguidora, però gent que potser no ho és tant ni és especialista, que simplement té l'interès i l'inquietud de saber què passa al cel, doncs et demostra també les ganes de saber què hi ha més enllà, no?
Exacte, sobretot quan penses això, no?, que és un telescopi que l'objectiu principal és veure els primers estels que es van formar a l'univers. Això és absolutament extraordinari. Fixa't que jo penso que hi ha una altra capacitat que té el Webb, igual que el té el Hubble, no oblidem el venerable Hubble i tot el que ha fet el Hubble, que és emocionar-nos. És a dir, està molt bé, la part científica, evidentment, és la principal, i per això s'hi han posat pasta aquí, no? Però la capacitat que un té d'emocionar-se veient aquestes imatges i entenent el que estàs mirant, no des del punt de vista científic, sinó això, llum del passat, quan la humanitat encara no havia ni aparegut aquí, allò ja existia, no? O les atmosferes dels planetes, és a dir, el Webb també, no sé si és la quarta o la tercera imatge, és la caracterització d'una atmosfera d'un exoplaneta i allà detecta vapor d'aigua. És a dir, aquesta capacitat que tindrà el Webb d'emocionar-nos i de fer-nos reflexionar sobre coses com la fortuna de la vida, que n'hem parlat molts cops, o sobre la nostra irrellevància com a espècie i la paradoxa que, tot i ser irrellevants, tenim un telescopi en òrbita a 1,5 milió de quilòmetres de la Terra, uns ulls tenim capaços de veure quasi el començament de l'univers. Jo penso que aquesta capacitat d'emocionar i de fer reflexionar és una altra cosa que no hem de perdre de vista.
Doncs, Joan Anton, n'hem de rebre més d'aquestes fotografies?
Oh, i tant. Jo sempre dic que consti que l'objectiu del Webb no és fer postals. No és fer postals, és analitzar la llum d'aquests objectes. Per tant, l'interès científic d'aquestes primeres imatges és limitat. Però, igual que el Hubble, idèntic al Hubble, ens anirà donant postals perquè, entre altres coses, el que es vol també és emocionar i divulgar la ciència i emocionar la gent.
Aquest és l'últim capítol de La Terra és plana de la temporada. Tornarem al cap de setmana del 3 i 4 de setembre. Aprofitarem avui per ho vam avançar fa uns dies, eh?
Sí.
Fer un examen final, és a dir, un repàs de tot el que hem anat aprenent especialment aquesta temporada, aquest any amb el Joan Anton Català. Podeu jugar tots vosaltres des de casa, tant si esteu desperts a aquesta hora i ens sentiu en directe com si ens recupereu per podcast. El Joan Anton i un servidor formularem una sèrie de preguntes i jo tinc les preguntes però no tinc les respostes. Hi ha opcions, és com un examen tipus test del carnet de conduir. Aleshores, des de casa deixarem uns instants perquè penseu en les respostes i després podeu entrar @elsuplement@estelsiplanetes i a veure com us ha anat, d'acord? Aleshores, Joan Anton, hi ha de tot, no? Aquí hi ha física, sí, hi ha química,
hi ha... Hi ha de tot, hi ha biologia, a nivell divulgatiu, com sempre fem en aquest programa, i qui hagi pogut més o menys escoltar-nos durant la temporada no hauria de tenir excessives dificultats, no només en superar l'examen, sinó en treure la màxima nota.
Aleshores, jo llegeixo la pregunta de l'examen i tu em dones les respostes.
Molt bé, va.
Jo parlaré una mica pels oients i a veure què passa.
Perfecte.
Examen final de la Terra és plana. Pregunta número 1. Quins són els tipus de llamps més freqüent?
Mira, et dono 4 opcions.
Un moment, els nervis. Que respiris és important.
Bé.
Quins són els tipus de llamps més freqüents? Opcions.
Mira, doncs et dono la primera. Opció A, els que van de terra als núvols. Opció B, els que van dels núvols a terra. Opció C, els que van de núvol a núvol. I opció D, els que cauen sobre edificis o llocs elevats.
Jo diria que aquesta és fàcil. Pot ser que sigui fàcil? Bueno, o sigui, recordo el capítol en què em vam parlar.
Aquesta és la cosa, és dir...
Perquè sí. sembla molt obvi que tu d'entrada diries, doncs... potser dels núvols a terra, però jo recordo que aquí hi ha gat amagat. I la resposta correcta és la C, que és que els llamps que van de núvol a núvol.
Perfecte. Aquesta és la bona, la C, de núvol a núvol. Aquí tenim el tic d'acertar.
Per què? Per què, Joan Anton?
Clar, recordem que els llamps són grans descàrregues elèctriques, que el que passa quan els núvols es carreguen elèctricament a causa del xoc entre petites gotes d'aigua i diminuts cristalls de gel que hi ha dins de les corrents ascendents entre els núvols, i això fa que es carreguin elèctricament. Llavors, és molt més senzill i molt més probable que aquestes descàrregues elèctriques trobin el camí per compensar entre núvols que no d'un núvol a terra o de terra a núvol. Vale? Per tant, és entre núvols. El que passa que molts d'aquests llamps no els veiem. Només dir-te que recordem que unes 2.000 persones moren cada any per causa de la caiguda de llamps.
Segona pregunta de l'examen. Quants decimals té el número pi? Quants decimals té el número pi?
De nou, 4 opcions. Opció A, 62,8 bilions. Opció B, 4. Opció C, cap. Opció D, infinits.
És que aquesta també me la sé. Ara semblaré un alumne repel·lent.
No, ja
però, clar, jo he anat a totes les classes.
Clar.
El que passa és que no he estudiat. Però aquesta ha de ser infinits.
Molt bé, Roger, molt bé.
Ha de ser infinits, tot i que jo recordo que... O sigui, em sona haver llegit la notícia de que hi ha hagut algun científic o algun matemàtic que s'ha dedicat a arribar fins tan lluny... No sé si ha fet el rècord Guinness de... No?
Sí, el rècord l'ha fet un ordinador, que la resposta A que jo deia, 62,8 bilions, aquest, si no vaig errat, és el rècord que tenim en aquest moment de l'ordinador, el superordinador, que ha calculat més números decimals, més xifres decimals, 62,8 milions, o bilions, perdona, que és el rècord actual. Val? Però la resposta, com deies, és la D, que és infinits, perquè el número pi el coneixem en matemàtiques com un número irracional. Irracional vol dir que té infinits decimals. Per tant, mai no acabaríem de calcular-los.
Tercera pregunta de l'examen final. D'on provenen la gran majoria de neutrins que ens travessen constantment? D'on provenen la gran majoria de neutrins que ens travessen constantment? A veure fins quantes preguntes arribem, fins que s'esgoti el temps, i després farem el còmput. @elsuplement@estelsiplanetes, respostes, eh? Opcions, va.
Opció A, del Sol. Opció B, de supernoves. Opció C, del forat negre del centre de la galàxia. Opció D, del mateix planeta.
D'on provenen la gran majoria de neutrins que ens travessen constantment? Repetim.
Exacte, opció A, del Sol. Opció B, de supernoves. Opció C, del forat negre del centre de la galàxia. I opció D, del mateix planeta.
Aquesta t'he de dir que no me la sé. És la més difícil de les tres que portem, segurament?
Segurament, sí, segurament. Pots intentar-ho.
No en tinc ni idea, Joan Anton. Aquest dia no estava atent a classe. Si dic, per exemple, del mateix planeta, estic dient un disbarat?
El planeta, en principi, emet neutrins, però poquets en relació a altres fonts de les que hi ha aquí.
O sigui, he palmat, jo, aquí.
Sí, aquí has palmat, aquí has palmat.
A veure, resposta correcta.
La resposta és la del Sol. I això és la fusió nuclear, com hem explicat. La fusió nuclear és la reacció física que té lloc dins dels estels. Això allibera quantitats immenses de neutrins, que són aquestes tampeques que travessen tota la matèria sense xocar contra res, i ara nosaltres, doncs, trilions de neutrins ens estan travessant el cos.
Quarta pregunta, endavant. Quant temps fa que es va produir l'esdeveniment que va extingir els dinosaures? Aquesta la van fer fa poc.
Aquesta fa poc. Mira, et dono les opcions. L'opció A fa 10.000 anys. L'opció B diu fa 66 milions d'anys. L'opció C fa 3.800 milions d'anys. I l'opció D fa 242 milions d'anys.
@ el suplement a Twitter, respostes correctes, @estelsiplanetes, si us ve de gust també citar el Joan Anton Català. Quant temps fa que es va produir l'esdeveniment que va extingir els dinosaures? 10.000 milions d'anys, 66 milions d'anys, 3.800 milions d'anys o 242 milions d'anys? A mi, jo recordo el... És a dir, aquesta no l'hagués sabut mai de la vida si no hagués assistit a les teves classes.
Molt bé.
Però em sona el número 66.
Perfecte. Fa l'opció B. Fa 66 milions d'anys. Les altres tenien una mica de trampa. La C, que diu fa 3.800 milions d'anys, és més o menys l'edat en què pensem que la vida va aparèixer a la Terra. I la D, que deia fa 242 milions d'anys, és l'extinció, la data de l'extinció permiana, que és la més catastròfica que mai ha patit el planeta, però no la dels dinosaures.
Què li passa al gir de la Terra?
Et dono les opcions ja, Roger?
Què li passa al gir de la Terra? Home, li passen moltes coses.
Sí, però ara veuràs, entre aquestes opcions n'hauràs de triar una. L'opció A diu que s'accelera a poc a poc. L'opció B diu que s'inverteix en cicles de centenars de milions d'anys. L'opció C diu que s'alenteix a poc a poc. I l'opció D diu que es manté constant des de fa milions d'anys.
Professor,
digui'm.
Pot ser que alguna de les opcions sigui per despistar?
Sí, absolutament. Sempre n'hi ha alguna que despista, sí.
Jo per descartar, eh?
Vinga.
O sigui, es manté constant, segur que no. Es manté constant,
correcte,
des de fa milions d'anys, no.
Molt bé, ja n'has descartat una.
Perquè sabem que li passa alguna cosa.
Molt bé. Jo crec que em podries descartar...
D'accelerar-se, tampoc.
Quasi que ja ho tens. Sí.
És que s'inverteix en cicles de centenars de milions d'anys, això és una marcianada.
Exacte, seria una animalada, imagina't. Sí,
per tant, i accelerar-se tampoc, per tant, s'alenteix a poc a poc.
Exacte, s'alenteix a poc a poc. Això recordem que és per l'efecte de marea entre Terra i Lluna. Això vol dir que el dia a la Terra es va allargant a poc a poc. T'haig de dir, però, que has descartat la A, s'accelera a poc a poc, i quan vam explicar això, sí que hi ha fenòmens que la poden accelerar temporalment. Els terratrèmols, per exemple, el que fan és compactar el planeta, i per això el que fa és accelerar. Però això ho fa temporalment, però la tendència és a alentir-se a poc degut a les marees entre Terra i Lluna.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, això és l'examen final de temporada del Joan Anton Català. L'any que ve, el 2023, celebrem el centenari del naixement del gran científic català Joan Oró. Quin va ser el seu descobriment més important realitzat l'any 1959? Quin va ser el descobriment més important de Joan Oró realitzat l'any 1959?
Molt bé, aquí anem a les opcions. L'opció A és l'origen de la vida, l'opció B és la vida a Mart, l'opció C és la síntesi natural de l'adenina i l'opció D és l'ADN.
Aquí tinc dubtes.
A veure, entre quines dubtes?
Recordo el capítol, eh? A més, em vas explicar que tu l'any que ve seràs comissionat, no?
El comissari de l'any Oró, sí.
Em sona... O sigui, sé que l'Oró va fer alguna cosa relacionada amb l'ADN.
Exacte, vas bé.
Clar, aleshores... Aquí... Però no crec que fos el descobridor directament de l'ADN, no?
No va ser ell...
I l'adenina deu tenir alguna cosa a veure amb l'ADN.
Moltíssima cosa a veure.
La vida a Mart no l'ha descobert, perquè no, encara
ningú no l'ha descobert.
L'origen de la vida tampoc s'ha cal ser tan pretensiosos.
Ja ens agradaria.
Per tant, l'adenina deu ser el segell de l'Oró.
Molt bé, és l'opció C, la síntesi natural de l'adenina. Això ho va fer el dia de Nadal de 1959 a Houston, quan treballo a Houston, i és segur el descobriment més important que ha fet. I d'alguna manera aquest descobriment el que ens ensenya és com la Terra primitiva, com la natura s'ho va fer per començar a crear això tan complicat que és l'ADN. Recordem que l'adenina, com bé deies, és un dels components de l'ADN.
5 de 6, Joan Anton. Molt vaig bé, ja he provat.
Absolutament, home. No m'esperava menys, eh?
De quin color seria el nostre cel? Aquesta m'agrada molt. Si no tinguéssim atmosfera.
De quin color el cel? Doncs mira, et dono l'opció de... Opció A és la blanc, color blanc. Opció B, blau igualment. Opció C, groc, que és el color del sol. I opció D, fosc.
Saps que no me la sé, ara? O sigui, sé que blau igualment, no.
Molt bé, ja n'has descartat una.
Ara diré un disbarat, eh?
Va, digues.
No passa res, no?
Clar que no. No ens escolta ningú.
Blanc.
Ai, ai, Roger. Ai,
vaja.
Roger.
És que...
Els apunts, no, potser ho tens malament,
sí,
els apunts que vas prendre.
No, bueno, és que clar. Estic, a vegades estic per altres coses. Què?
És la D, és fosc.
És fosc.
Com si estiguéssim a l'espai. A l'espai sense atmosfera, és com si estiguéssim a l'espai, i per tant a l'espai, com hem vist moltes fotos, el color del cel és fosc. A més, mira que groc, l'opció C l'he posada com a trampa. Groc, igual que el color del sol, no, perquè el sol torna a tenir color groc degut a l'atmosfera, però si anem a fora, el color del sol és més aviat blanquinós, no és groc. És la D. Tindríem un cel absolutament fosc.
Va, intentarem fer-ne 10, eh?
Va.
En portem 7, 5 de 7 en el meu cas. Arroba el suplement, respostes que us vingui de gust compartir. Què és el planeta X? Què és el planeta X? Endavant.
Vinga, l'opció A diu un suposat planeta a la part exterior del sistema solar. L'opció B diu un suposat planeta entre Urà i Neptú. L'opció C diu l'exoplaneta més proper a la Terra, i l'opció D diu un altre nom de Plutó.
No és fàcil, aquesta, eh?
No, però si pots començar a descartar. Però ja n'hi ha alguna, clarament, que la pots descartar.
La C és impossible.
Val, correcte, perquè aquesta és Pròxima Centauri B, que recordem que és el que va descobrir el Guillem Anglada Escudé.
Sí. A mi... un altre nom de Plutó no em sona.
No, exacte. Per tant, aquesta també la podem descartar.
Vaig amb la A. Un suposat planeta en la part exterior del sistema solar.
Perfecte. Molt bé, molt bé. I és aquest planeta que estem cercant, que no l'hem trobat, i que hi ha alguns científics que diuen que ha d'existir a la part més externa del sistema solar, i altres diuen que no ha d'existir, i aquí estem discutint intentar-lo cercar. És aquest planeta que seria el novè planeta del sistema solar.
Novena pregunta de l'examen final del suplement de Catalunya Ràdio, La Terra és plana, un recull d'alguns dels conceptes que hem anat explicant aquest any. Endavant. Qui va ser la primera dona que va anar a l'espai?
Val. Opció A, la Sally Wright. Opció B, la Svetlana Savitskaya. L'opció C, la Valentina Tereshkova. I l'opció D, la Wally Funk. Vinga, vinga. No.
Totes quatre són astronautes?
Totes quatre.
No hi ha cap... Madonna.
No.
A veure, hem de buscar un nom més rus que americà.
Perfecte, ja tens
per
una
tant,
pista.
Per tant, la Wally Funk i la Sally Wright al carrer.
Al carrer. La Wally Funk, recordem que és la que va anar amb Jeff Bezos, ara fa molt poquet, amb 80 i pico anys a l'espai. La Sally Wright va ser la primera astronauta femenina americana, però no la primera dona en anar a l'espai. Ens queda la Svetlana Savitskaya o la Valentina Tereshkova?
Svetlana Savitskaya.
Ai, Roger. Clar, ens ha de sonar això de la Valentina. Clar, tu ets molt jove, però jo quan era peque hi havia una sèrie per nens a la tele on hi havia la Valentina i el Locomotoro i coses d'aquestes. I la Valentina.
Valentina era la Valentina Tereshkova.
Aquesta és la primera dona en anar a l'espai. La Svetlana Savitskaya va ser la segona dona en anar a l'espai.
Desena i última pregunta. Jo com a molt aspiro a un notable, eh?
Bueno, clar, pots pujar nota. Pots pujar la nota.
Què demostren de moment els experiments fets a l'espai amb embrions humans?
Vale, aquesta és molt interessant. Mira, l'opció que et dono és que el desenvolupament embrionari humà és viable. L'opció B, que hi ha problemes greus amb el desenvolupament embrionari. L'opció C, que la viabilitat del desenvolupament embrionari depèn del temps de permanència a l'espai. L'opció D és que mai no s'han fet encara experiments a l'espai en embrions humans.
Pista, pista, pista.
Pista. Jo penso que si apliques una mica la lògica...
No, això és una pista, això no és una pista. És a dir, aplicar la lògica no és
de l'ètica.
Ah, de l'ètica.
De l'ètica.
Ah, això sí,
la lògica de l'ètica.
Això és una pista en majúscules.
Majúscules.
Què demostren de moment els experiments fets a l'espai amb embrions humans? A veure, me'n pots recordar, sisplau?
La A és que el desenvolupament embrionari humà és viable. La B diu que hi ha problemes greus en el desenvolupament embrionari. L'opció C diu que la viabilitat del desenvolupament embrionari depèn del temps de permanència a l'espai. I la D és que mai no s'han fet encara experiments a l'espai amb embrions humans.
Amb el que m'has dit, la D, mai no s'han fet encara experiments a l'espai amb embrions humans, perquè això té un perill que...
Exactament, exactament. Mai no ho hem fet, algun cop ho haurem de fer, però això té unes càrregues ètiques al darrere que són increïbles. En aquest moment és com una cosa que no sabem com fer-ho. Ho hem fet amb embrions d'altres animals, hem detectat alguns problemes, però amb humans, i potser trigarem molt en fer-los. Algun dia ho haurem de fer, però no, encara això no ho hem fet.
He tret un 7, un notable justet.
Molt bé, molt bé. No, justet no, està molt bé, està molt bé. I algun has estat molt a punt, eh?
Joan Anton Català, ha estat un plaer tenir-te una temporada més al suplement. @elsuplement, @estelsiplaneta, si voleu comentar com us ha anat a vosaltres des de casa. I vull preguntar-te què hi passarà aquesta setmana al cel i aquest estiu, també.
Doncs ara, de matinada, tenim Saturn, que ja el podem veure a la segona part de la nit, més cap a la mitjanit, cap al sud. Després veurem Júpiter de matinada, cap al sud-est. I aquesta matinada vinent, la Lluna minvant se situarà entre aquests dos planetes, entre Júpiter i Saturn. Val? I la matinada de dimarts, la Lluna es col·locarà al costat de Júpiter i després els dies següents ho farà al costat de Mart i després ho farà al costat de Venus. Tot això, les matinades vinents.
Tenim un estiu prometedor pel que fa al cel o no?
Sí, com sempre tindrem les pluges d'estrelles típiques, la més famosa d'elles, la de Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç, que són els Perseids, recordem 12, 13, 14, 15 d'agost, aprox, i cal veure-les, sempre és un espectacle mirar-les, no sempre se'n veuen moltes, però el dia, l'any que no les vegis, aquell any serà el que els teus amics et diran que tu has perdut i que has perdut el millor espectacle i diràs com és que m'ho he perdut aquest any.
Joan Anton, ha estat un plaer sentir-te, molta sort, que tinguis molt bon estiu, descansa si pots.
Igualment, Roger,
fem una pausa i ara tornem al suplement.